Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
7:15. Bona tarda, amics i amigues. Montserrat veurà millorada aviat tota la seva logística gràcies al conveni signat avui, aquests dies, pel monestir i la Fundació Cellnex, aprofitant la capacitat d'aquesta empresa. El control de l'aforament, la seguretat interna, la protecció del medi ambient i la cobertura de les comunicacions permetran que aquesta anomenada muntanya màgica millori molt a nivell tecnològic i, sobretot, permeti que la Moreneta, la Mare de Déu patrona de Catalunya, estigui acompanyada pels pelegrins i altres visitants de manera, diguem-ne, que més equilibrada, sense col·lapses i amb més ordre. Un nou signe del nostre temps en un espai religiós i cultural gairebé mil·lenari. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, amb la veu també aquesta tarda del Rafa Sanahuja i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa ha demanat novament aquest matí que s'aturi la guerra a Ucraïna, que ha qualificat de crueltat salvatge. A més, festes i tradicions catalanes, títol d'un llibre del periodista del Bisbat de Girona, Àngel Rodríguez, editat per Readbook Edicions. El mateix autor el va desgranar i el va comentar ahir a Ràdio Estel. I aquesta tarda entrevistem José María Albalat, director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal Espanyola. I és que comença una campanya molt especial, molt creativa aquest any, amb testimonis de cara a l'assignació tributària, a la declaració de la renda, on els ciutadans, com sabeu, poden marcar lliurement la creu del sosteniment de l'Església. Aquests i altres temes, molt a prop de tu, fins a 7:15.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
L'operador d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex i la seva fundació dotaran la Basílica de Santa Maria de Montserrat i tot el seu entorn de la tecnologia i els serveis de connectivitat propis d'una Smart City. Això serà possible gràcies a un acord de mecenatge que acaben de signar la Fundació Cellnex i la Fundació Abadia de Montserrat 2025, en el marc de la celebració precisament del mil·lenari del monestir que tindrà lloc el 2025. Aquest conveni permetrà el desplegament d'un sistema integral d'Internet de les coses format per sensors, per una xarxa de transmissió de dades i per una plataforma informàtica per a la recollida, la monitorització i la gestió proactiva de dades. El conjunt del sistema permetrà controlar i gestionar d'una manera automàtica i en temps real l'aforament d'espais com ara la Basílica de Santa Maria, el Camí del Cambril de la Mare de Déu o el Museu del Monestir. També es podrà prevenir i detectar qualsevol tipus d'intrusió en els centres aïllats i allunyats de l'abadia, incloent-hi les ermites romàniques. Bernat Juliol, prior del monestir i comissari del mil·lenari 2025, ha assegurat que aquest acord representa un pas endavant molt important.
A través del mil·lenari, amb aquesta col·laboració, posem Montserrat al dia en molts aspectes de connectivitat. A l'edat mitjana, l'arada era el signe de l'avenç, dels monjos que portaven l'avenç en el treball del camp. En el segle XXI, doncs la connectivitat és aquest avenç, aquesta tecnologia que ens porta la modernitat. El segon aspecte que destacaria és la millora que això representa pels visitants que pugen a Montserrat. A través dels 4 casos d'ús que hi ha previstos, implicarà que els visitants que pugen a Montserrat, els pelegrins que pugen a Montserrat, estaran més ben atesos, tindran més una visita molt, de molta més qualitat. I en tercer lloc, en destacaria que fer camí entre Montserrat i una empresa com Cellnex a través dels valors que compartim, doncs per nosaltres és un honor i tot un privilegi.
El president de la Fundació Cellnex, Lluís Deulofeu, ha subratllat per la seva banda que el projecte Smart Sanctuary entronca perfectament amb l'objectiu de la Fundació, treballar per la inclusió digital, social i territorial.
Jo diria que hi ha un tema també molt important de proximitat. Cellnex és una empresa que en aquests moments és molt gran, estem a 12 països, però sí que és cert que és una empresa que va néixer fa molts anys, sobre l'any 2000, va néixer aquí a Catalunya. Per tant, estem parlant de fer un projecte de responsabilitat social allargada amb connectivitat, jo diria que és a Catalunya, on està Montserrat, que és el cor, diguéssim, de la nostra comunitat. Per tant, jo crec que perfectament estem alineats amb el que és Montserrat, amb el que és la Fundació.
I Albert Quatrecases, director general de Cellnex a Espanya, ha destacat que l'empresa està molt satisfeta de poder posar a disposició de Montserrat la seva experiència en el desplegament, el manteniment i l'operació de xarxes d'Internet de les coses.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Passen 5 minuts de 6:45. El papa, d'altra banda, ha demanat novament aquest matí que s'aturi la guerra, que ha qualificat de crueltat salvatge. Al final de l'audiència general a l'aula Pau VI del Vaticà, Francesc ha aprofitat un record dedicat als nens ucraïnesos acollits per reiterar la seva súplica de pau.
Saluto particularmente afectuoso.
Dirigeixo una salutació particular afectuosa als nens ucraïnesos acollits. Acollits per la Fundació Ajudem-los a viure de l'Associació Puer i de l'Ambaixada d'Ucraïna davant la Santa Seu. I amb aquesta salutació als nens també tornem a pensar en aquesta monstruositat de la guerra. Renovem les pregàries perquè s'aturi aquesta crueltat salvatge que és la guerra.
La missió de l'associació Puer és ajudar els més petits des del desastre de Txernòbil fins avui, amb mesures de suport a les realitats socials precàries i una especial atenció a la protecció dels menors en situació de desemparament. En la reflexió de l'audiència general dedicada als ancians Simeó i Anna, el Sant Pare ha recordat avui que la veritable civilització és la que respecta l'esperit de les persones d'edat avançada i ha fet una crida a enfortir els recursos espirituals per donar amor i tendresa a la gent gran.
En una societat com esta que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad y, por lo tanto, de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y, me atrevo a decir la palabra, de ternura social.
Finalment, el papa ha expressat el seu desig que els creients es nodreixin d'interioritat per valorar el llegat i la força dels ancians. I Festes i tradicions catalanes és el títol d'un llibre del periodista del Bisbat de Girona, Àngel Rodríguez, editat per Ripbook Edicions. Explica tota mena de curiositats al voltant de les festes i les tradicions de casa nostra. En una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel, Àngel Rodríguez va assegurar ahir que aquest treball recull tot un mosaic de referents culturals tradicionals que, tant si són religiosos com si no, sempre poden tenir un rerefons cristià.
En aquest llibre doncs, ens trobem que hi ha moltes festes barrejades, que si són d'esglésies, que si no ho són. Clar, els arbres, no? Hi ha molta festa relacionada amb l'arbre, amb els balls. El ball de Gitanes, per exemple, el ball del Cornut, aquí a Cornellà del Terri, el ball dels Cavallets, aquí a la Garrotxa, sí. Clar, el dels Pabordes... Hi ha una barreja, jo diria que no sabria pas com dir-te-ho, no? La festa del foc, sobretot. Però fins a dir que la festa del foc també està relacionada amb la purificació, no? Amb la neteja dels mals esperits. Vull dir que si ho vols relacionar-ho, sempre hi trobem coses, no?
Àngel Rodríguez, que treballa des de fa més de 30 anys al Bisbat de Girona, havia publicat un primer treball també sobre celebracions diverses i l'any passat un segon llibre sobre advocacions de la Mare de Déu, una per a cada dia de l'any amb el títol 365 dies amb Maria. El periodista gironí reconeix que ara, amb festes i tradicions catalanes, ha hagut de reduir molt text i imatge en un volum que podria haver estat molt més llarg.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Sis minuts i seran 6:45. El director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església a Espanya, José María Albalat, ha presentat avui a la seu de la Conferència Episcopal la campanya Portantos 2022, amb què els bisbes animen a marcar la X a la declaració de la renda dins la casella del Sosteniment de l'Església a l'apartat d'assignació tributària. La campanya Portants és una acció comunicativa que cada any permet ajudar més de 4 milions de persones arreu de l'Estat. En la promoció d'aquest any, que començarà dilluns amb diferents formats publicitaris i de difusió, Tino, Erika, Rosa, Maria, Álvaro, Blanca i Guillermo són els noms propis de 7 històries reals amb les quals se sustenta la campanya. El seu agraïment els ha portat a mostrar públicament la història de les seves vides. En parlem uns breus moments, precisament amb José María Albalat, director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església a Espanya. Senyor Albalat, bona tarda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por habernos atendido. Bueno, es una página web, portantos.es, ya seguro que conocida por muchos de los que nos escuchan, y habrá varios formatos también en las redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. ¿Cómo definiría usted esta campaña basada en historias reales este año?
Sí, efectivamente, en la página web www.portantos.es, los usuarios encontrarán a partir del próximo lunes, 4 de abril, que es cuando comienza oficialmente la campaña, el testimonio de esas siete personas que mencionabas al inicio en la presentación. Son siete de las más de 4 millones de personas que la Iglesia Católica ayuda cada año en España. Y en esta campaña hemos querido precisamente poner el foco ahí, en todas las historias humanas que están detrás de los números y que ayudan a ver de una manera concreta, muy directa, cuál es la labor social y espiritual que realiza la Iglesia en España. Esta mañana en la rueda de prensa decía, sin ningún género de dudas, que la X de la Iglesia constituye un escudo social de gran impacto, y entendemos que la mejor manera de mostrar esto a la ciudadanía, a todos los contribuyentes, pues es apostar por seres de carne y hueso, si me permite la coloquialidad, sí, testimonios reales, nada de actores ni de modelos, y que muestran, bueno, pues cómo la Iglesia está ahí, aunque no se le vea muchas veces.
Desde luego. Además, señor Albalat, la Iglesia evidentemente necesita sostenerse, no hay que quedarse solo en la parte bonita, sino que también necesita este sostenimiento, claro, con la colaboración de quienes vean algo positivo en la Iglesia o de quienes se sientan Iglesia. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, a un no creyente dos o tres razones de estas que también son públicas para marcar esta casilla con la X en lo que es un ejercicio de democracia fiscal, ¿no?
Eso es. Mira, actualmente, y tomo como referencia la campaña del año pasado, hay 8,5 millones de personas que marcan la X de la Iglesia en su declaración de la renta. Sí. Las razones las dan ellos mismos. Muchas personas son católicas, que van a misa, pero otras también pues son creyentes, pero no practicantes, incluso gente de buena voluntad, que no tiene creencias religiosas, pero que valora esa inmensa labor social que realiza la Iglesia en España. Hay una pregunta muy muy evidente, pero elocuente, ¿no? Y es, ¿qué ocurriría si la Iglesia cerrara un día sus puertas en España, ¿no? Pues bueno, quizás habría un colapso. Como razones o ideas muy muy, muy claras para marcar la X de la Iglesia, pues en primer lugar decir que es una decisión libre, que no perjudica a nadie y no tiene coste alguno, porque ni te cobran más ni te devuelven menos al hacer la declaración. Si uno la deja en blanco, tanto la casilla de la Iglesia como la de otros fines de interés social, que es lo que nosotros no recomendamos, ¿no? Da pena que se queden en blanco esas casillas, porque es una de las pocas cosas que los ciudadanos pueden decidir sobre el destino de sus impuestos. Si uno deja en blanco esas casillas, bueno, pues es el Estado el que decide por uno, ¿no? Por tanto, es una llamada que, bueno, los contribuyentes que lo deseen, al margen de sus creencias, puedan marcar simultáneamente, sí, esas dos casillas, la casilla 105, la de la Iglesia, la que aparece a continuación, de fines sociales.
Sí, se pueden marcar las dos, recordemos, una de las dos o ninguna de las dos, pero evidentemente siempre es recomendable decidir sobre ese 0,7% en cada caso, un 1,4% en total, sin que nos devuelvan menos, como usted decía, y sin pagar más. Y finalmente, muy brevemente, señor José María Albalat, más allá de todo esto, este ejercicio de democracia social, ¿tiene impacto a través de las campañas de difusión? Es decir, ¿cree usted que se nota esta inversión? ¿Se puede notar, por ejemplo, dentro de un año, cuando ustedes presenten pues cómo ha ido este 2021, en este caso, el ejercicio del año pasado?
Sí, nosotros estamos convencidos del hospital de campaña que supone para el mundo cada parroquia, la asistencia de cada sacerdote, de cada agente de pastoral, de cada voluntario, que son miles en España, para el bienestar y la situación de las más de 4 millones de personas en España. Es verdad que eso está ahí. Muchas veces dice el Papa Francisco que a los sacerdotes y a la Iglesia le pasa como a los aviones, que solo son noticia cuando caen.
Sí.
En este momento pensamos que una campaña de este tipo pues es bueno para recordar esa labor que realiza la Iglesia de manera callada, muchas veces oculta, en el anonimato, pero que está ahí,
que
y
está
aporta
ahí
luz en las zonas más sombrías de la sociedad.
Ho hem de deixar aquí, però moltes gràcies, senyor José María Albalat, director del Departament del Secretariat, millor dit, per al sosteniment de l'Església Espanya de l'Episcopat Espanyol. Que vaya muy bien. También se escuchará aquí en Radio Estel esta campaña. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
I fins aquí al Sense Distància. Us deixem amb les vespres de